Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Màxima atenció avui al Vallès i les seves rodalies per l'espectacular incendi en una planta de reciclatge de dissolvent de Montornès, que tot i estar ja estabilitzat, encara crema i les conseqüències encara es deixen sentir, especialment al riu Besòs. Montse Manent.
Protecció Civil ja ha desactivat el Plastecat per fuites químiques. Els esforços dels bombers es centren ara en mantenir sota control el sector dels dipòsits de dissolvents i en garantir que no hi hagi cap represa.
Anem cap allà, Ràdio Granollers, Eduard Batlle, bona tarda.
Els bombers esperen tenir controlat l'incendi que afecta una fàbrica de Montornès del Vallès. Demà, a primera hora, és l'última hora d'aquest incendi que ha afectat durant tot el dia aquesta fàbrica i que ha cremat 10 dipòsits de dissolvent.
Tancat el parc fluvial del riu Besòs a causa de la possible contaminació de les aigües per l'incendi de Montornès.
En declaracions a la xarxa, Quim Pérez, portaveu del grup Ecologistes en Acció, posa en dubte que l'episodi de contaminació no sigui més greu del que s'està informant.
S'ha de posar límits seriosos sobre aquest tema, no? Amb aquest tram de la conca del Besòs, que, bueno, per la, potser la població més coneguda és Mollet del Vallès, doncs hi ha moltes indústries perilloses i, bueno, això és una mostra del que pot succeir, no?, que poden passar. Per sort no hi ha hagut cap persona que hagi mort, però, bueno...
Segon grau penitenciari per als nou presos del procés és la decisió de les juntes de tractament dels centres de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses.
El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha reclamat al futur govern de Pedro Sánchez que acati l'informe d'Amnistia Internacional que exigeix la llibertat dels Jordis.
El govern espanyol ha d'actuar, ha de fer cas d'allò que diu Nacions Unides, allò que ha dit Amnistia Internacional i, per tant, alliberar els presos polítics, que en cap cas aquestes classificacions no estem parlant de beneficis penitenciaris, estem parlant de drets que tenen tots els presos i parlant també aquests presos polítics, però que no hem d'oblidar aquest focus, no podem deixar que aquesta situació, que aquest debat sobre classificacions desviï el focus d'atenció, que és que l'estat espanyol ara mateix, tal com diu Amnistia Internacional, tal com diu Nacions Unides, hi ha presos polítics i per tant que castiguin en llibertat.
Barbastre ordena al Museu de Lleida la devolució immediata d'un centenar d'obres d'art originàries de les parròquies de la Franja.
La sentència arriba justament 2 anys després del trasllat de les 44 obres del Museu Lleidatà al monestir de Vilanova de Sixena.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Així ho han anunciat en la compareixença d'aquest dimecres, on han assistit per una banda la consellera Villalonga i per l'altra els patrons del Consorci del Museu de Lleida. Des de la Diputació i l'Ajuntament han lamentat que la sentència arribi justament quan es compleixen 2 anys de la marxa de les obres del museu i tots han coincidit en que aniran fins al final. Així ho ha manifestat també la consellera.
Anirem fins al final en aquest procediment judicial, en aquest plet que avui ha tingut aquesta sentència.
I en cultura, la cursa de l'espai i el cinema, protagonistes de la nova exposició del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Una mostra que s'inaugura aquest vespre a Terrassa i que presenta una especial MIR operativa durant 15 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El front creua ara mateix Catalunya. Tenim algunes precipitacions a les comarques de Girona i Barcelona. A la resta del país, els núvols mica en mica ja es van trencant i esperem que de cara al vespre també les clarianes es vagin imposant en general d'oest a est, tot i que mantindrem intervals de núvols encara i algunes precipitacions a la zona del vessant nord del Pirineu. Tarda també amb vent de component nord i oest, reforçat a la zona de l'Empordà, Terres de l'Ebre, cops forts i puntualment molt forts
en aquests sectors del territori. Demà, dia de nou, amb intervals de núvols. Al matí, en conjunt, seran núvols alts i mitjans. Esperem que predomini el sol, sobretot a l'est de Catalunya. Seran una mica més compactes a les comarques de l'oest. I la tarda, doncs, tornarà a quedar el cel molt ennuvolat o cobert en general i també amb algunes precipitacions a les comarques més occidentals. Precipitacions que, de manera aïllada, podrien arribar a la resta de Catalunya. Demà, el vent de component nord i oest es reforçarà a molts sectors del país, sobretot a partir de migdia. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Fina ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tarda d'incidències que compliquen la circulació. Ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura del Papiol, on hi havia un camió avariat que ocupava un carril. La incidència ja ha estat retirada, però encara provoca retencions intermitents des de Santa Perpètua de Mogoda, com dèiem, en sentit sud, en sentit Tarragona. També destaquem a la mateixa autopista P7 que hi ha circulació amb retencions a l'altura de la Granada del Penedès, arran d'un camió avariat que talla un carril de la calçada en sentit Barcelona i, com dèiem, provoca circulació intensa en el tram afectat. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, també hem de destacar complicacions a la B23, a la zona d'Esplugues de Llobregat per accedir a l'Avinguda Diagonal i de la zona del Vallès aturades a la C58, com cada tarda, a l'altura de Montcada i Reixac, on a més hi ha un accident en sentit Terrassa que complica la circulació. També destacarem en aquests moments que a la C32, a l'altura d'Esplugues de Llobregat, hi ha aturades en sentit el nus de la Trinitat, i a la C60, a l'altura d'Argentona, encara hi ha un carril tallat en sentit Mataró arran d'un atropellament d'un vianant que ha quedat ferit lleu. De moment, això és el més destacat. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Màxima atenció avui al Vallès i les seves rodalies per l'espectacular incendi en una planta de reciclatge de dissolvent de Montornès que, tot i estar ja estabilitzat, encara crema i les conseqüències encara es deixen sentir. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquest incendi mentre Protecció Civil ja ha desactivat el pla CECAT per fuites químiques. Els esforços dels bombers es centren ara en mantenir sota control el sector dels dipòsits de dissolvents i en garantir que no hi hagi cap represa. Es manté tancat l'accés a l'empresa afectada i a la depuradora. A aquesta hora, el nombre d'efectius ja s'ha reduït. Però anem a conèixer en més detall quina és la situació. Ara mateix, Ràdio Granollers, Eduard Batlles, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, com deies, els bombers esperen, en principi, donar per controlat aquest incendi de la fàbrica de Montornès demà al matí. El que no volen és que hi hagi cap represa. De fet, l'incendi a hores d'ara està estabilitzat. Com deies, han cremat 10 dipòsits de dissolvent, 8 dipòsits de 22.000 litres i dos més de 35.000 litres, a banda doncs, de reactors, d'un magatzem i també de la planta d'oficines de l'empresa. El foc també ha afectat el riu Besòs perquè el producte inflamable ha vessat el riu, s'ha inflamat i a causa, a conseqüència d'això, hi ha hagut alguns peixos que han mort, segons han informat els bombers. Només hi ha hagut dues persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques i que han estat donat d'altes d'alta al mateix moment. De fet, durant tot el matí la columna de fum s'ha fet visible des de diversos punts a la comarca, però a primera hora de la tarda, quan els bombers ja han estabilitzat, ja han incendi, doncs aquesta columna ja no hi era. I vaja, això és tot. De fet, durant tota la nit hi haurà efectius dels bombers treballant en aquesta zona. Es calcula que han treballat una setantena durant tot el dia, baixarà una mica aquest nombre d'efectius, però hi haurà un bon nombre per intentar que no revifi aquest incendi.
Doncs gràcies, Eduard Batlles, per aquesta darrera hora des de Ràdio Granollers. I una altra de les conseqüències més importants a hores d'ara d'aquest incendi, que, com dèiem, ja està estabilitzat, és precisament aquesta afectació al riu Besòs, on justament aquests darrers anys s'hi ha estat actuant per recuperar les seves aigües i les seves lleres. Protecció Civil demanava aquesta tarda evitar captacions directes del riu des de Montornès fins a la desembocadura perquè la qualitat de l'aigua es pot haver vist afectada. Més enllà anava l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, que ha tancat el parc fluvial afirmant la contaminació de les aigües del riu.
La prevenció de Protecció Civil estava justificada per la proximitat entre el polígon de Can Buscarons i el riu Besòs, fins al qual ha arribat dissolvent en flames. Amb tot, s'ha volgut aclarir que l'aigua d'aixeta no està afectada per l'incendi i no tenia cap restricció. Es dona la circumstància que abans, en un comunicat, havia avisat de possibles restriccions en el consum d'aigua de l'aixeta. En declaracions al programa El Far de la Xarxa, des del grup Ecologistes en Acció, posen en dubte, però, que l'episodi de contaminació no sigui més greu del que s'està informant. Quim Pérez és el portaveu de l'entitat ecologista.
I ens han arribat imatges que hi havia transgressors que s'incendiaven, no? Més aviat jo diria que semblen vencents, no? O sigui, compostos orgànics, alcohols que cremen, no? I que estarien molt relacionats amb els dissolvents, no? Amb aquesta empresa de tractament de productes perillosos, i que més aviat sembla, ja, jo diria que hi ha indicis que han anat malauradament al riu, no?
Al Besòs ja hi ha hagut anteriorment altres episodis d'abastaments químics, per això des del Consorci de Defensa del Besòs i el Tordera s'hi estan destinant molts esforços per recuperar la normalitat d'aquests rius. Des d'Ecologistes en Acció es demana més contundència i control per part de la Generalitat a les empreses químiques de la zona. Es dona la circumstància que l'empresa incendiada ja havia estat sancionada pel govern català.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I a aquesta hora centenars de persones es concentren a la plaça Major de Manresa convocades pel col·lectiu feminista Acció Lila i sota el lema Cap agressió sense resposta en senyal de rebuig a aquesta nova violació en grup a dues noies, una d'elles menor d'edat. Els dos presumptes culpables ja han estat detinguts. Anem fins allà per conèixer l'última hora d'aquesta mobilització. Allà hi tenim la nostra companya de Ràdio Sant Fruitós, Olga Gili. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, com bé has dit, un centenar de persones estan concentrades ara mateix aquí a la plaça Major de Manresa en contra per rebutjar aquesta última agressió de... Bueno, aquesta última violació que s'ha conegut aquí a Manresa. Encara no ha començat, però d'aquí res, uns instants començaran amb uns parlaments per explicar doncs què ha passat i com volen combatre contra això. I després, un cop s'hagi fet la concentració i s'hagin llegit els següents manifestos, el que es farà serà una assemblea oberta no mixta, és a dir, que només hi podran assistir les dones, per saber com es combaten situacions iguals.
Doncs gràcies, Olga Gili, també per aquesta darrera hora. No deixem Manresa, perquè avui Fiscalia i Acusació han demanat a l'Audiència de Barcelona l'ingrés immediat a presó dels acusats d'abusar en grup una nena de 14 anys mentre resolen els recursos presentats contra la sentència. És el que es coneix com la polèmica sentència de la manada de Manresa. Dos dels acusats no s'han presentat a la vista.
Ha estat una vista curta i a porta tancada. El fiscal i l'acusació han demanat presó pels acusats. Les defenses dels dos nois que s'hi han presentat n'han demanat l'absolució i que com a màxim es mantinguin les mesures cautelars com fins ara, és a dir, compareixença setmanal al jutjat, allunyament de la noia i retirada del passaport. Abel Pié és un dels advocats.
L'acusació particular i la fiscalia estan demanant que sigui una agressió sexual. Nosaltres, en canvi, estem demanant l'absolució perquè considerem que les proves que hi ha hagut, que s'han practicat, doncs no són de suficient entitat com per condemnar a una persona durant 12 anys de presó.
Totes les parts han recorregut la sentència que els condemna per abús sexual i diu que la víctima es trobava en estat d'inconsciència i, per tant, no hauria pogut acceptar o oposar-se a les relacions sexuals.
I encara en la crònica de successos, dos capellans del bisbat de Solsona van abusar de 8 menors entre els anys 50 i 70. Ho ha revelat el propi bisbe de la diòcesi, Xavier Novell, després de fer publicacions de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Abusos Sexuals, que el bisbat va impulsar de forma pionera a principis d'any arran dels escàndols sobre abusos a menors per part de clergues a Catalunya. Novell ha condemnat els fets, ha demanat perdó a les víctimes i s'ha compromès a treballar perquè no es torni a produir cap més abús. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
Després d'atendre 3 víctimes i analitzar exhaustivament els arxius diocesans des dels anys 30 a la recerca de possibles denúncies contra capellans, la pionera delegació diocesana de protecció de menors i adults vulnerables ha confirmat que 8 menors van patir abusos sexuals de dos capellans entre els anys 50 i 70. D'aquests, els agressors ja són morts i 3 de les víctimes també. El bisbe de Solsona, Xavier Novell, qualifica aquests abusos de delictes gravíssims i demana perdó a les víctimes.
Condemno rotundament els abusos sexuals a menors perpetrats per dos clergues diocesans difunts que les investigacions de la Delegació de Protecció de Menors ha identificat i demano perdó sincerament a totes les víctimes. Alhora, demano a tots els membres de l'Església diocesana que ens fem càrrec del dolor i del silenci asfixiant que les víctimes han hagut de patir durant molts anys.
Cap de les víctimes no vol fer pública la seva identitat i descarten fer cap nou pas tenint en compte que els abusadors són morts.
I el Col·legi d'Advocats de Barcelona ajudarà la comunitat de veïns del barri de la Salut de Badalona que s'han quedat sense llar a causa de l'enderrocament de l'edifici del passatge de la Torre número 16. Posaran a la seva disposició un servei d'orientació jurídica gratuït i un advocat d'ofici. El cas és que el banc encara pot reclamar hipoteques pendents als veïns que s'han quedat sense casa. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Segons el registre de la propietat, aquest edifici encara existeix. Per tant, la hipoteca segueix vigent. Per solucionar aquesta qüestió, el Col·legi d'Advocats vol fer un pas endavant i fer els tràmits necessaris per donar de baixa l'immoble. Això permetria aturar el pagament de quotes mensuals, però segons el delegat de l'ENS, Rafael Mendoza, es continuaria mantenint un deute. Les persones afectades, diu, es podrien acollir a la llei de la segona oportunitat que condonaria aquest deute. Mendoza creu que es pot arribar a una entesa amb els bancs perquè tant aquests com els veïns en surtin beneficiats. Aquesta és la proposta que fan per fer front, diu, a aquesta situació d'emergència.
La nostra proposta és traslladar aquesta hipoteca en un altre pis de la bossa que manté el banc, perquè el banc té una bossa important de pisos, ens traslladem el crèdit i aquesta gent continua pagant.
Mendoza afirma que l'Ajuntament ha de prendre una decisió sobre quins passos vol seguir i, per tant, diu que s'ha d'establir un calendari negociador i marcar unes pautes per treballar coordinadament. Recordem que tots els afectats segueixen reallotjats en albergs, hotels o a casa de familiars sense saber quan podrien començar a viure en un nou immoble.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
9 presos del procés en el segon grau penitenciari, una decisió a la que s'ha arribat després d'un debat intens. L'acord haurà de ser ara confirmat per una comissió tècnica del Departament de Justícia. Tot plegat ho ha explicat en roda de premsa el director general de presons, Armand Calderó. David Navarro, bona tarda.
Les juntes de tractament dels respectius centres penitenciaris, després d'un intens debat, i sense unanimitat, han fet una proposta de classificació en segon grau per als 9 casos.
D'aquesta manera, el secretari de Mesures Penals, Armand Calderó, anunciava la decisió de les juntes de tractament penitenciàries. L'acord no és definitiu perquè el servei de classificació de la secretaria l'haurà de ratificar abans de 2 mesos. Només en el 5% dels casos es modifica l'acord de la junta. Quan sigui ferma, s'hi podrà presentar recurs. Els Jordis, amb una quarta part de la condemna complerta a principis de 2020, ja podran demanar permisos, un pas que a poc aniran seguint la resta de presos. A banda, hi ha la possibilitat d'aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari i permetre que els presos puguin anar a treballar fora dels centres.
Doncs les reaccions a aquest anunci d'atorgar el segon grau i no el tercer als presos independentistes no s'han fet tampoc esperar. El primer pres polític a reaccionar ha estat el president d'Òmnium Cultural.
A través de Twitter, Jordi Cuixart ha demanat no caure en polèmiques estèrils que només serveix, diu, per dividir l'independentisme. I ha demanat coherència, rigor i valentia. En paral·lel, el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha reclamat al futur govern de Pedro Sánchez que acati l'informe d'Amnistia Internacional que exigeix la llibertat dels Jordis.
El govern espanyol ha d'actuar, ha de fer cas d'allò que diu Nacions Unides, allò que ha dit Amnistia Internacional, i per tant alliberar els presos polítics, que en cap cas aquestes classificacions no estem parlant de beneficis penitenciaris, estem parlant de drets que tenen tots els presos i per tant també aquests presos polítics, però que no hem d'oblidar aquest focus, no podem deixar que aquesta situació, que aquest debat sobre classificacions desviï focus d'atenció, que és que l'estat espanyol ara mateix, tal com diu Amnistia Internacional, tal com diu Nacions Unides, hi ha presos tant que castiguin en llibertat.
Qui també s'ha pronunciat és el vicepresident del Parlament des de Junts per Catalunya, Josep Costa, que ha recordat que la decisió no ha estat unànime i que s'hagués pogut donar el tercer grau als presos.
El fet que hi hagi discrepàncies, que no hi hagi hagut unanimitat, crec que és la millor mostra de que una altra decisió era possible i que, per tant, s'hauria pogut donar el tercer grau als nostres companys, als presos polítics, tot recordant que tant el segon grau com el tercer grau són formes perfectament legals, perfectament normals i habituals de compliment de les penes.
Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià ha recordat que l'única solució al cas dels presos és que surtin al carrer.
I mentrestant, en la sessió de control al Parlament s'ha evidenciat la crispació existent entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per les negociacions que mantenen amb l'Estat.
Des d'Esquerra, Sergi Sabrià ha reivindicat l'estratègia dels republicans a l'hora de buscar una taula de diàleg amb el govern espanyol i el president de la Generalitat, Quim Torra, l'ha instat a mantenir els compromisos que han subscrit els republicans al govern i al Parlament en relació amb el procés.
Tenim l'oportunitat històrica de fer seure Catalunya i l'Estat en una mesa de negociació per abordar el conflicte polític actual i no hi podem renunciar. Volem fer seure l'Estat a una taula. Si no perquè ho desitja, que segurament no ho desitja, serà perquè el resultat electoral els obliga. Fem-ho possible. Donem-nos una oportunitat. Fem que es moguin.
Jo en aquesta cambra ja vaig fer una proposta. I aquí és on hem de treballar, en aquest gran acord nacional, per veure com exercim el dret de l'autodeterminació en el termini més breu possible. Això ho van votar tots els diputats d'aquesta cambra. Estic segur que tots els diputats d'aquesta cambra faran honor, doncs, a aquest compromís que van votar entre tots.
Tot això mentre a aquesta hora està previst que Pedro Sánchez tanqui la ronda de contactes amb el rei Felip VI, on s'espera que rebi l'encàrrec de formar govern.
És la trobada que tanca la ronda de reunions que ha començat aquest matí amb Izquierda Unida, el Partit Nacionalista Basc, en Comú Podem, Junts per Catalunya i Ciutadans. Pablo Iglesias d'Unides Podem ha obert el torn de tarda seguit de Vox i el Partit Popular.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de Ponent, on segueix la polèmica per les obres d'art originàries de parròquies de la Franja. La Generalitat i el Consorci del Museu de Lleida recorreran la sentència del jutjat de Barbastre, que ordena la devolució immediata d'un centenar d'obres de Sixena del Museu de Lleida. La sentència arriba justament 2 anys després del trasllat de prop de mig centenar de peces de Lleida al monestir de Vilanova de Sixena. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Així ho han anunciat en la compareixença d'aquest dimecres, on han assistit per una banda la consellera Villalonga i per l'altra els patrons del Consorci del Museu de Lleida. Des de la Diputació i l'Ajuntament han lamentat que la sentència arribi justament quan es compleixen 2 anys de la marxa de les obres del museu i tots han coincidit en que aniran fins al final. Així ho ha manifestat també la consellera.
Anirem fins al final en aquest procediment judicial, en aquest plet que avui ha tingut aquesta sentència.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, ha dit que també intentaran tenir la possibilitat de continuar amb el procés judicial.
Que la raó no la tenim, no ens l'han donat a nosaltres, però hi ha uns passos que després d'estudiar-ho intentarem nosaltres també, com diu la senyora consellera, tindre la possibilitat de continuar en la justícia, com també ens obre el camí a ells.
Finalment, pel que fa a la possible petició de l'Aragó perquè la sentència s'executi de manera provisional, com ja es va fer amb les obres de Sixena, la consellera Villalonga ha reconegut estar preocupada, però que si s'acaba produint, s'haurà de comprovar, diu, l'estat de les parròquies, perquè si no s'estan en dretes i han d'acabar a un museu aragonès, ja estan bé on són, ha acabat manifestant.
El Parlament ha ratificat aquesta tarda el decret llei de mesures urgents per l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables que elimina obstacles per al desenvolupament de les energies renovables. Ha estat aprovat per 124 vots a favor, 4 vots en contra i 4 abstencions. El ple ha tombat la petició de tramitar el text com a projecte de llei, com ha demanat la CUP. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Segons la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón, el decret llei elimina barreres administratives que limitaven els parcs eòlics i fotovoltaics i ara serà més fàcil tramitar-los. A més, afavoreix la instal·lació de plaques solars o energies renovables d'autoconsum. Chacón ha dit que les instal·lacions hauran de ser respectuoses amb les zones on s'instal·lin.
Són les energies renovables les que s'hauran d'adaptar al territori i no el territori a les renovables. Ha de quedar molt clar que aquest decret llei s'ha redactat també en aquesta filosofia. I també volem apoderar el consumidor, posar-lo al centre de qualsevol acció perquè és un subjecte actiu en la transició energètica que hem d'afrontar.
Socialistes i comuns han donat suport al decret, però han alertat de possibles conflictes territorials i que s'obri la porta a macroprojectes especulatius. Per això demanen que s'acceleri també la llei de transició energètica.
A aquesta hora, a Terrassa, s'inaugura l'exposició Una mirada a l'espai, cinema i astronàutica al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La mostra presenta una rèplica a tamany real de l'estació espacial Mir, operativa des del 1986 fins al 2001. A través d'ella s'expliquen les relacions entre ciència i ciència-ficció i les aportacions de la tecnologia espacial a la vida diària i les missions futures a l'espai. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda.
L'estació espacial Mir va ser un referent del programa espacial primer soviètic i després rus durant els anys 80 i 90. Es va llançar a l'espai el 1986 i es va convertir en la primera estació espacial habitada de forma permanent. El 23 de març del 2001 es va desorbitar i es va desintegrar sobre l'oceà Pacífic. Ara, però, es pot tornar a visitar i sense necessitat d'embarcar-se a la Soyuz. Una rèplica de dos mòduls a la Mir s'exposa al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya en una mostra que uneix cinema i astronàutica. De fet, la rèplica prové de la pel·lícula Sergio i Sergei i està feta amb material aeronàutic soviètic. A banda, l'exposició Una mirada a l'espai, cinema i astronàutica compta també amb plafons que repassen les pel·lícules més emblemàtiques sobre viatges a l'espai. L'exposició es completa amb diversos interactius sobre les estacions espacials i la seva utilitat en l'àmbit científic.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, la penya vol certificar l'accés pel top 16.
El Joventut podria classificar-se ja avui per la següent fase de l'Eurocup. Rep l'únic Kazan rus al Palau Olímpic a partir de 8:45. Els verd i negres necessiten guanyar per obtenir el bitllet, però si no ho fessin encara els quedaria una altra oportunitat en la propera jornada a la pista de l'Olímpia de Ljubljana.
Escoltem el tècnic de la penya, Carles Duran.
Un partit per nosaltres d'il·lusió, perquè és l'últim partit que juguem a casa de la primera fase i ens hem guanyat l'opció de poder aspirar a estar entre els millors, no? Per tant, màxim il·lusió, sabem que ve el líder del grup, però també sabem que si fem bé les coses podem competir, fins i tot guanyar, no?
I a la Lliga de Campions FIBA també avui té partit el Baxi Manresa, que juga des de les 6 a la pista del Torun polonès. Partit que es troba ja a pocs minuts del final, ara mateix amb un resultat de 93-108.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fes pirueta sobre gel a la plaça. Troba el gall més eixerit. Abriga't amb un bon llibre. Nadal és molt més.
Més de 80 activitats a la província de Barcelona per passar un Nadal diferent. Fires, tradicions, tallers, espectacles, activitats i molt més a nadalesmoltmes.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me. Ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què era escoltar-me i dir-me tot allò que em cal per superar-me. No penso deixar que res ho espatlli. No vull fer marxa enrere.
No ho faré.
La felicitat m'espera.
Jo vindré.
No penso preocupar-me. Vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Ja ho sé, que aquí res no és perfecte, però ara penso perdonar-me els meus defectes. No hi ha res que em pugui fer dubtar. I estic deixant la porta oberta perquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen. Aquesta guerra avui la guanyarem. No vull fer marxa enrere. No,
la felicitat m'espera. No penso preocupar-me. La vida pot ser una festa.
Ballem sense mesura, curant-nos les ferides. Cantem a ple pulmó aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi que encara crema en una planta de reciclatge de dissolvent de Montornès del Vallès. El foc està estabilitzat, però les conseqüències ja es deixen sentir a l'entorn natural, especialment al riu Besòs. Montse Manent.
Protecció Civil ha desactivat el pla de risc per fuites químiques. Els esforços dels bombers se centren ara en mantenir sota control el sector dels dipòsits de dissolvents i en garantir que no hi hagi revifades.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
Els bombers esperen tenir controlat l'incendi que afecta una fàbrica de Montornès del Vallès. Demà, a primera hora, és l'última hora d'aquest incendi que ha afectat durant tot el dia aquesta fàbrica i que ha cremat 10 dipòsits de dissolvent.
Tancat el parc fluvial del riu Besòs per contaminació de les aigües, probablement per l'incendi de Montornès.
En declaracions a la xarxa, Quim Pérez, portaveu del grup d'ecologistes en acció, demana a la Generalitat més control sobre les empreses químiques per evitar nous abocaments.
S'ha de posar límits seriosos sobre aquest tema, no? Amb aquest tram de la conca del Besòs, que potser la població més coneguda és Mollet del Vallès, doncs hi ha moltes indústries perilloses. I, això és una mostra del que pot succeir, no? Que poden passar, per sort, no hi ha hagut cap persona que hagi mort, però, bueno...
Segon grau penitenciari per als nou presos del procés és la decisió de les juntes de tractament dels centres de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses.
El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha reclamat al futur govern de Pedro Sánchez que acati l'informe d'Amnistia Internacional que exigeix la llibertat dels Jordis.
El govern espanyol ha d'actuar, ha de fer cas d'allò que diu Nacions Unides, allò que ha dit Amnistia Internacional, i per tant alliberar els presos polítics, que en cap cas aquestes classificacions no estem parlant de beneficis penitenciaris, estem parlant de drets que tenen tots els presos i parlant també aquests presos polítics, però que no hem d'oblidar aquest focus, no podem deixar que aquesta situació, que aquest debat sobre classificacions desviï el focus d'atenció, que és que l'estat espanyol ara mateix, tal com diu Amnistia Internacional, tal com diu Nacions Unides, hi ha presos polítics i per tant que castigui de llibertat.
Barbastre ordena al Museu de Lleida la devolució immediata d'un centenar d'obres d'art originàries de les parròquies de la Franja.
La sentència arriba justament 2 anys després del trasllat de les 44 obres del Museu Lleidatà al monestir de Vilanova de Sixena.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Així ho han anunciat en la compareixença d'aquest dimecres, on han assistit per una banda la consellera Villalonga i per l'altra els patrons del Consorci del Museu de Lleida. Des de la Diputació i l'Ajuntament han lamentat que la sentència arribi justament quan es compleixen 2 anys de la marxa de les obres del museu i tots han coincidit en que aniran fins al final. Així ho ha manifestat també la consellera.
Anirem fins al final en aquest procediment judicial, en aquest plet que avui ha tingut aquesta sentència.
I en cultura, la cursa de l'espai i el cinema, protagonistes de la nova exposició del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Una mostra que s'inaugura aquest vespre a Terrassa i que presenta una rèplica a tamany real de l'estació espacial Mir, operativa durant 15 anys.
I Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
De fet, la rèplica prové de la pel·lícula Sergio i Sergei i està feta amb material aeronàutic soviètic. A banda, l'exposició Una mirada a l'espai, cinema i astronàutica compta també amb plafons que repassen les pel·lícules més emblemàtiques sobre viatges a l'espai. L'exposició es completa amb diversos interactius sobre les estacions espacials i la seva utilitat en l'àmbit científic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Estel Figueres, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. El front creua ara mateix Catalunya. Tenim algunes precipitacions a les comarques de Girona i Barcelona. A la resta del país, els núvols mica en mica ja es van trencant i esperem que de cara al vespre també les clarianes es vagin imposant en general d'oest a est, tot i que mantindrem intervals de núvols encara i algunes precipitacions a la zona del vessant nord del Pirineu. Tarda també amb vent de component nord i oest, reforçat a la zona de l'Empordà, Terres de l'Ebre, cops forts i puntualment molt forts
en aquests sectors del territori. Demà, dia de nou amb intervals de núvols, al matí en conjunt seran núvols als i mitjans, esperem que predomini el sol, sobretot a l'est de Catalunya, seran una mica més compactes a les comarques de l'oest, i la tarda doncs tornarà a quedar el cel molt ennuvolat o cobert en general, i també amb algunes precipitacions a les comarques més occidentals, precipitacions que de manera aïllada podrien arribar a la resta de Catalunya. Demà el vent de component nord i oest es reforçarà a molts sectors del país, sobretot a partir de migdia. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel Figueres. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Circulació complicada encara avui aquesta tarda amb diverses incidències, especialment accidents, que han deixat malmesa la circulació. En cas, per exemple, de la C58 a causa d'un accident a Montcada i Reixac d'aquesta tarda en sentit Terrassa. A la pròpia C58 el trànsit va estirant força en aquest sentit entre el Nus i Montcada, tot i que hi ha punts amb intensitat, però és encara més enrere les vies que van a petar el Nus de la Trinitat, que la circulació encara és complicada, especialment a la Ronda Litoral. Podríem parlar encara de lentitud amb retencions intermitents pràcticament des de Zona Franca fins al Nus de la Trinitat, al voltant de 15, 16, 17 quilòmetres de, com dèiem, lentitud de retencions en aquesta ronda. També la Pota Nord no fa net des de la Dolona fins al Nus, aturades també en sentit Barcelona. En aquest de la C58 d'entrada sí que encara registra retencions des de Ripollet fins al Nus, també trams de lentitud i aturades intermitents. I una altra via que ha anat força tocada, i encara hi va, de fet, no tant, però encara hi va, és l'autopista AP7, acaba d'haver variat el Papiol, ja retirat fa estona. Però vaja, queda a la zona entre Santa Perpètua i Barberà aturades, i més avall entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Màxima atenció avui al Vallès i les seves rodalies per l'espectacular incendi en una planta de reciclatge de dissolvent de Montornès, que tot i estar ja estabilitzat encara crema i les conseqüències encara es deixen sentir. Mossos d'Esquadra han obert ja una investigació mentre Protecció Civil ha desactivat el Placecat per fuites químiques. Els esforços dels bombers es centren ara en mantenir sota control el sector dels dipòsits de dissolvents i en garantir que no hi hagi cap represa. Es manté tancat l'accés a l'empresa afectada i a la depuradora. A aquesta hora també hi ha l'empresa afectada i la depuradora, i a aquesta hora també el nombre d'efectius ja s'ha reduït. Per conèixer l'última hora sobre aquest incendi, ens situem cap allà, Ràdio Granollers. Eduard Batlles, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé, els bombers acaben d'anunciar que l'incendi ja està controlat, que aquest incendi que ha afectat durant tot el dia aquesta fàbrica de Montornès ja està completament controlat. Tot i això, efectius dels bombers es quedaran remullant la zona perquè no hi hagi cap represa. Recordem que el foc ha afectat a 10 dipòsits de dissolvent d'entre 22 i 35.000 litres, i atenció perquè els Mossos han anunciat fa molt poca estona que obren una investigació per esclarir les causes de l'incendi. No està clar com s'ha provocat aquest incendi, com s'ha originat, i per tant la policia científica que a partir de demà començarà a investigar aquest incendi. Recordem que hi ha hagut 119 empreses desallotjades, la majoria de les quals ja han pogut recuperar la normalitat.
Doncs gràcies, Eduard Batlles, per aquesta darrera hora des de Granollers, i anem a veure ara mateix quina és la situació en què es troba aquest incendi. Estem en condicions de parlar amb la cap de guàrdia de Protecció Civil, Rosa Mato. Rosa Mato, bona tarda. En quin punt es troben ara els treballs de control d'aquest incendi?
Hola, bona tarda. Doncs bombers han donat per controlat aquest incendi fa poca estona, fa cosa d'uns 20 minuts. Per tant, doncs, la situació està molt normalitzada ja.
Bé, ens pots confirmar que hi ha hagut vessaments al riu Besòs? En quina situació es troba aquest riu?
Segur que hi ha hagut cert vessament, perquè la pròpia aigua de l'extinció de l'incendi doncs va al Besòs, que està allà mateix, passant per la depuradora. Per tant, hi ha hagut afectació al riu segur. Ens han informat que semblava que hi havia hagut peixos morts, que no sabem si són directament imputables en aquesta emergència, però en tot cas estem en contacte amb l'Agència Catalana d'Aigua per anar fent seguiment sobre, sobre aquesta afectació.
En qualsevol cas, quina és la recomanació que es fa als, als habitants d'aquesta zona en quant a captar aquesta aigua o poder beure aigua d'aixeta? Hi ha algun perill? No hi ha cap...
No. En quant a l'aigua d'aixeta, en quant a l'aigua de la xarxa municipal, no hi ha cap perill. Això sí que ràpidament hem descartat perquè la captació no és directa d'aquest tram del riu i, per tant, en aquest sentit, la població pot estar tranquil·la que l'aigua de l'aixeta no hi ha cap problema.
Mm-hmm. Ens has comentat que està l'incendi està ja controlat. La previsió de cara a les properes hores és que pugui ser extingit en breu?
Sí, esperarem doncs, que bombers doni per aquesta extinció, que és com si diguéssim la fase definitiva, però en tot cas ja no hi ha flama visible, ja no hi ha fum, bombers continuen amb aquestes tasques de remullar, de vigilància, d'assegurar que no hi ha cap represa, però la situació està molt, molt normalitzada i només ens quedaria afectada la pròpia empresa i la zona aquesta al voltant de la depuradora que està allà mateix.
Per últim, també sentíem que Mossos d'Esquadra ja ha obert una investigació per esbrinar les causes d'aquest incendi. No sé si ens en pots comentar alguna cosa.
Sí, tinc aquesta informació, tinc la mateixa informació que comentes tu, doncs que Mossos ha obert aquesta investigació per esbrinar les causes, però no tinc cap apunt o cap idea sobre aquestes possibles causes, no.
Doncs moltes gràcies, Rosa Mato, cap de Guàrdia de Protecció Civil, per haver atès aquest Notícies en Xarxa Edició Vespre. Gràcies i continuem endavant amb una altra de les conseqüències més importants a hores d'ara d'aquest incendi, que, com dèiem, ja està estabilitzat, està controlat, i és també, com dèiem, aquesta afectació al riu Besòs, on justament aquests darrers anys s'hi ha estat actuant per recuperar les seves aigües i les seves lleres. Protecció Civil demanava aquesta tarda evitar captacions directes del riu des de Montornès fins a la desembocadura perquè la qualitat de l'aigua es podia haver vist afectada. Més enllà anava l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, que ha tancat el parc fluvial afirmant la contaminació, la possible contaminació de les aigües del riu.
La prevenció de Protecció Civil estava justificada per la proximitat entre el polígon de Can Buscarons i el riu Besòs, fins al qual ha arribat el dissolvent en flames. Amb tot, s'ha volgut aclarir que l'aigua de l'aixeta, com ens ha explicat la Rosa Mato, no estava afectada per l'incendi i no tenia cap restricció. Es dona la circumstància que abans, en un comunicat, havia avisat de possibles restriccions en el consum d'aigua d'aixeta. En declaracions al programa El Far de la Xarxa, des del grup Ecologistes en Acció, posen en dubte, però, que l'episodi de contaminació no sigui més greu del que s'està informant. Quim Pérez és el portaveu de l'entitat ecologista.
I ens han arribat imatges que hi havia tres dels vessos que s'incendiaven, no? Més aviat jo diria que semblen vencents, no? O sigui, compostos orgànics, alcohols que cremen, no? I que estarien molt relacionats amb els dissolvents, no? Amb aquesta empresa de tractament de productes perillosos i que més aviat sembla, ja, jo diria que hi ha indicis que han anat malauradament al riu, no?
Al Besòs ja hi ha hagut anteriorment altres episodis de vessaments químics, per això des del Consorci de Defensa del Besòs i el Tordera s'hi estan destinant molts esforços per recuperar la normalitat d'aquests rius. Des d'Ecologistes en Acció es demana més contundència i control per part de la Generalitat a les empreses químiques de la zona. Es dona la circumstància que l'empresa incendiada ja havia estat sancionada pel govern català.
Notícies en Xarxa. Informació de proximitat.
A aquesta hora, un centenar de persones es concentren a la plaça Major de Manresa convocades pel col·lectiu feminista Acció Lila i sota el lema Cap agressió sense resposta, en senyal de rebuig a aquesta nova violació en grup a dues noies, una d'elles menor d'edat. Els dos presumptes culpables ja han estat detinguts. Anem fins allà per conèixer l'última hora d'aquesta mobilització. Allà hi tenim la nostra companya de Ràdio Sant Fruitós, Olga Gili. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, un centenar de persones s'han concentrat avui a la plaça Major en rebuig a l'última violació que hi ha hagut a Manresa. Com heu dit, Acció Lila ha llegit un manifest protestant en què...
Bé, doncs sembla que no podem continuar amb aquesta connexió amb Ràdio Sant Fruitós, amb Olga Gil. Intentarem recuperar-la en quan sigui possible. En qualsevol cas, no deixem Manresa perquè avui Fiscalia i Acusació han demanat a l'Audiència de Barcelona l'ingrés immediat a presó dels acusats d'abusar en grup una nena de 14 anys mentre resolen els recursos presentats contra la sentència. És el que es coneix com la polèmica sentència a la manada de Manresa. Dos dels acusats no s'han presentat a la vista.
Ha estat una vista curta i a porta tancada. El fiscal i l'acusació han demanat presó pels acusats. Les defenses dels dos nois que s'hi han presentat n'han demanat l'absolució i que com a màxim es mantinguin les mesures cautelars com fins ara. És a dir, compareixença setmanal al jutjat, allunyament de la noia i retirada del passaport. Abel Pié és un dels advocats.
L'acusació particular i la fiscalia estan demanant que sigui una agressió sexual. Nosaltres, en canvi, estem demanant l'absolució perquè considerem que les proves que hi ha hagut, que s'han practicat, doncs no són de suficient entitat com per condemnar a una persona durant 12 anys de presó.
Totes les parts han recorregut la sentència que els condemna per abús sexual i diu que la víctima es trobava en estat d'inconsciència i, per tant, no hauria pogut acceptar o oposar-se a les relacions sexuals.
Recuperem ara aquesta connexió amb Olga Gili des de Ràdio Sant Fruitós, que ens informava d'aquesta concentració a la plaça Major de Manresa per aquesta nova violació en grup a dues noies, una d'elles menors d'edat. Olga Gili, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, disculpeu, com estava dient, un centenar de persones s'han manifestat i han llegit, Acció Lila ha llegit un manifest en rebuig que ha demanat explicacions i ha demanat declaracions de per què s'estan produint tantes violacions sense resposta per part de les institucions. Per tant, demana responsabilitats i demana doncs, que en situacions d'aquesta es respongui ràpid i que no es tornin a produir. Ara, en aquests moments, està en marxa una assemblea no mixta a l'Ateneu d'aquí a la plaça Major. S'està debatint doncs, què fer davant d'aquesta situació, davant d'aquesta problemàtica. Repetim, és una manifestació, una reunió no mixta, que hi ha gent que no hi ha estat d'acord, hi ha gent que ha demanat poder-hi ser, hi ha homes que han demanat poder-hi ser, però des de l'organització s'ha dit que no, que ja s'havia alertat que era una reunió no mixta, i això ha creat una miqueta de malestar. Perdó, en general, tot ha anat sobre rodes, s'ha llegit el manifest i tothom llavors ha anat o cap a casa o directe a la reunió.
Doncs moltes gràcies per aquesta crònica, Olga, des de Ràdio Sant Fruitós. I encara en la crònica de successos, dos capellans del bisbat de Solsona van abusar de 8 menors entre els anys 50 i 70. Ho ha revelat el propi bisbe de la diòcesi, Xavier Novell, després de fer públiques les conclusions de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Abusos Sexuals, que el bisbat va impulsar de forma pionera a principis d'any arran dels escàndols sobre abusos a menors per part de clergues a Catalunya. Novell ha condemnat els fets, ha demanat perdó a les víctimes i s'ha compromès a treballar perquè no es torni a produir cap més abús. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
Després d'atendre 3 víctimes i analitzar exhaustivament els arxius diocesans des dels anys 30 a la recerca de possibles denúncies contra capellans, la pionera delegació diocesana de protecció de menors i adults vulnerables ha confirmat que 8 menors van patir abusos sexuals de dos capellans entre els anys 50 i 70. D'aquests, els agressors ja són morts i 3 de les víctimes també. El bisbe de Solsona, Xavier Novell, qualifica aquests abusos de delictes gravíssims i demana perdó a les víctimes.
Condemno rotundament els abusos sexuals a menors perpetrats per dos clergues diocesans difunts que les investigacions de la Delegació de Protecció de Menors ha identificat i demano perdó sincerament a totes les víctimes. Alhora, demano a tots els membres de l'Església diocesana que ens fem càrrec del dolor i del silenci asfixiant que les víctimes han hagut de patir durant molts anys.
Cap de les víctimes no vol fer pública la seva identitat i descarten fer cap nou pas tenint en compte que els abusadors són morts.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de Puig. Segueix la polèmica per les obres d'art originàries de les parròquies de la Franja. La Generalitat i el Consorci del Museu de Lleida recorreran la sentència del jutjat de Barbastre que ordena la devolució immediata d'un centenar d'obres de Sixena del Museu de Lleida. La sentència arriba justament 2 anys després del trasllat de prop de mig centenar de peces de Lleida al monestir de Vilanova de Sixena. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Així ho han anunciat en la compareixença d'aquest dimecres, on han assistit per una banda la consellera Villalonga i per l'altra els patrons del Consorci del Museu de Lleida. Des de la Diputació i l'Ajuntament han lamentat que la sentència arribi justament quan es compleixen 2 anys de la marxa de les obres del museu, i tots han coincidit en que aniran fins al final. Així ho ha manifestat també la consellera.
Anirem fins al final en aquest procediment judicial, en aquest plet que avui ha tingut aquesta sentència.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, ha dit que també intentaran tenir la possibilitat de continuar amb el procés judicial.
Que la raó no la tenim, no ens l'han donat a nosaltres, però hi ha uns passos que després d'estudiar-ho intentarem nosaltres també, com diu la senyora consellera, tindre la possibilitat de continuar en la justícia, com també ens obri el camí a ells.
Finalment, pel que fa a la possible petició de l'Aragó perquè la sentència s'executi de manera provisional, com ja es va fer amb les obres de Sixena, la consellera Villalonga ha reconegut estar preocupada, però que si s'acaba produint s'haurà de comprovar, diu, l'estat de les parròquies, perquè si no s'estan en dretes i han d'acabar a un museu aragonès, ja estan bé on són, ha acabat manifestant.
L'Ajuntament de Tarragona destinarà 200.000 euros a una partida municipal per fer un estudi sobre la qualitat de l'aire al territori. Es tracta d'una de les condicions que posava la CUP per investir l'alcalde republicà Pau Ricomà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El conseller d'Economia, Jordi Fortuny, ha explicat que quan estaven a l'oposició ja el demanaven i que és una de les primeres mesures que volien prendre.
Hem de treure, sortir de dubtes d'aquesta situació ja per sempre més. I sortir de dubtes o, en tot cas, establir realment què està passant, si és que passa alguna cosa. M'explico, és a dir, és que n'hem de sortir de dubtes. No podem tenir aquesta imatge de que a Tarragona ens ofeguem. D'acord? En tot cas, ens ofeguem o no ens ofeguem? Deixem-ho clar d'una vegada.
El conseller d'Economia ha assegurat que volen que sigui un estudi independent i fora de qualsevol sospita d'interessos. També ha destacat que no descarten posar més diners en aquest tema si així es requereix. L'estudi encara no han pensat qui el podrà portar a terme, però han fet referència a universitats i centres de recerca. Recordem que aquest estudi de la qualitat de l'aire era una de les línies vermelles marcades per la CUP per facilitar la investidura de l'alcalde Pau Ricomà.
La Seguretat Social ha reconegut per primera vegada que l'amiant és la causa d'una malaltia professional contreta per un extreballador del metro de Barcelona. Antonio César, ara jubilat, va treballar 32 anys als túnels de TMB i el passat estiu li van detectar un càncer de pulmó. TMB ja va detectar un cas de malaltia professional i va traslladar la informació a l'administració pública, però es tracta d'un treballador en actiu.
La resolució de la Seguretat Social encara no és definitiva, ja que Transports Metropolitans de Barcelona pot impugnar-la. L'advocat del col·lectiu Ronda, Jaume Cortés, ha explicat en declaracions a la xarxa que s'obre una possibilitat d'aconseguir indemnitzacions via judicial o via acord amb l'empresa.
Si ara la Seguretat Social ha considerat que els treballadors de metro han estat exposats a l'amiant, doncs totes les persones o treballadors que hagin tingut una malaltia que estigui incubada dins del BREM, sigui càncer de pulmó, sigui càncer de pleura, sigui les mestosis, doncs els hauran de reconèixer també l'exposició a l'amiant. Nosaltres sempre estem disposats a arribar a un acord amb l'empresa, mai dir el contrari. El que passa és que la primera postura de l'empresa és negar l'existència de l'amiant. Una cosa serà difícil poder arribar cap a acord.
El cas de César suposa un punt i a part en la crisi de l'amiant que va esclatar al metro de Barcelona el mes de gener. TMB sempre havia negat que la presència d'amiant al metro causés afectacions de salut. L'empresa també s'ha negat a reconèixer l'exposició de la globalitat de la plantilla. Aquesta continua sent la principal demanda del comitè d'empresa, que durant el 2019 ha convocat 9 vagues per la crisi de l'amiant.
I en cultura, aquest vespre a Terrassa s'inaugura l'exposició Una mirada a l'espai, cinema i astronàutica al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La mostra presenta una rèplica a tamany real de l'estació espacial Mir, operativa des del 1986 fins al 2001. A través d'ella s'expliquen les relacions entre ciència i ciència-ficció i les aportacions de la tecnologia espacial a la vida diària i les missions futures a l'espai. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda. L'estació es va ser un referent del programa espacial primer soviètic i després rus durant els anys 80 i 90. Es va llançar a l'espai el 1986 i es va convertir en la primera estació espacial habitada de forma permanent. El 23 de març del 2001 es va desorbitar i es va desintegrar sobre l'oceà Pacífic. Ara, però, es pot tornar a visitar i sense necessitat d'embarcar-se a la Soyuz. Una rèplica de dos mòduls a la Mir s'exposa al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya en una mostra que uneix cinema i astronàutica. De fet, la rèplica prové de la pel·lícula Sergio y Sergei i està feta amb material aeronàutic soviètic. A banda, l'exposició Una mirada a l'espai, cinema i astronàutica compta també amb plafons que repassen les pel·lícules més emblemàtiques sobre viatges a l'espai. L'exposició es completa amb diversos interactius sobre les estacions espacials i la seva utilitat en l'àmbit científic.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, la penya vol certificar el seu accés pel top 16.
El Joventut podria classificar-se ja avui per la següent fase de l'Eurocup. Rep l'únic Kazan rus al Palau Olímpic a partir de 8:45. Els verd i negres necessiten guanyar per obtenir el bitllet, però si no ho fessin encara, els quedaria una altra oportunitat en la propera jornada a la pista de l'Olímpia de Ljubljana. I a la Lliga de Campions, avui ha jugat el Baxi Manresa a la pista del Torun polonès. Un partit que ha acabat amb victòria pels de Manresa, 102 a 121.
En hoquei patins, el Tordera es reforça.
L'equip maresmenc ha fitxat 3 jugadors per mirar de capgirar la dinàmica negativa que l'ha portat a encadenar 5 derrotes a l'hoquei Lliga Plata i situar-se cué de la categoria. Els torderencs buscaran la segona victòria del curs dissabte a casa davant el Dominicos i esperen poder disposar ja de les noves incorporacions.
En futbol sala, l'Hospitalet vol fer la grossa.
S'enfronta el Saragossa als 16ens de la Copa del Rei, el Saragossa, equip de primera divisió. Una eliminatòria que serà a partit únic al poliesportiu Sergio Manzano des de les 9 de la nit. Ahir el Santa Coloma no es va deixar sorprendre i es va imposar a Tenerife a l'Iberia Toscal de segona B per 0 gols a 10, obtenint de manera clara el passi als 8ens de final de la Copa del Rei.
També en futbol sala, la penya Esplugues ja coneix rival a la Copa.
Després de desfer-se de l'Eixample, les de Robert Caneda s'hauran d'enfrontar al Leganés, equip també de la màxima categoria del futbol sala femení estatal. Les espluguines miraran d'accedir a quarts de final de la Copa de la Reina, havent de jugar a partit únic a la pista de l'equip madrileny el dia 4 de gener.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Arriben dues de les cites més esperades de la banda municipal de Barcelona.
El 15 de desembre, Pasqual Vilaplana dirigirà el concert de Nadal Mots per la Pau. I el 28 i el 29 serà el torn de Salvador Brotons i el concert de cap d'any amb obres de Strauss, Tchaikovsky i Shostakovich.
Consulta tota la programació de Nadal a l'Auditori a auditori.cat.
¿Sabías que...?
La primera eina que va permetre executar reconeixement de veu digital va ser IBM Shoebox. Va ser presentat al públic durant la Fira Mundial de Seattle del 1962, després del seu llançament inicial al mercat al 1961. Aquest ordinador desenvolupat gairebé fa 20 anys abans de la introducció del primer IBM Personal Computer al 1981 va ser capaç de reconèixer 16 paraules parlades i els dígits del 0 al 9. La següent fita en el desenvolupament de la tecnologia de reconeixement de veu es va aconseguir a la dècada dels 70 a la Universitat de Carnegie Mellon a Pittsburgh. La seva eina Harfi va dominar un miler de paraules, molt similar al vocabulari d'un nen de 3 anys. Així doncs, els primers assistents virtuals, els quants van aplicar el programari de reconeixement de parla, van ser contestadors automàtics i programaris de megafons digitals.
Topònims.
Quan el
Els primers cristians van arribar al territori que avui es coneix com a Castellvell del Camp i van trobar les runes d'una antiga construcció. Es tractava d'una antiga fortificació d'origen iber, que estava situada a prop dels terrenys on ara hi ha l'ermita de Santa Anna. L'evidència del propi nom del municipi ratifica la seva tradició històrica. D'aquesta manera ho defineix l'experta en toponímia i onomàstica Niquel Jassans.
Castellvell del Camp també és un d'aquells noms que és clar. El que no és clar, o sigui, els documents antics sempre diu Castrum Veteri, o sigui, castell vell. O sigui, que està claríssim, és un nom que vol dir que hi havia un castell vell.
Els documents històrics mostren que per tal d'estendre el cristianisme, els nous pobladors construïen les esglésies i ermites sobre les restes dels temples antics, creant així una barreja mística amb les creences dels autòctons i els dogmes adoptats pels cristians.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Els parla Joan Grimal. Bombers de la Generalitat han publicat al seu compte de Twitter que donen per controlat l'incendi a l'empresa de Montornès del Vallès. No hi ha hagut represes i a través de l'empresa ja s'han iniciat les tasques per retirar i transvasar en dipòsits els dissolvents i netejar els residus de la zona afectada. I també en clau de l'incendi d'avui a Montornès del Vallès, el Consorci Besòs Tordera ha reconegut aquest dimarts que l'incendi que ha cremat aquest dimecres una nau amb dissolvents a la població vallesana ha causat una afectació al riu Besòs. Un vídeo que ha circulat per les xarxes ja havia mostrat el riu en flames després de l'incendi. I en territori, la furgoneta de Manopunció, assistida que l'associació Asaupam té al barri de Sant Roc, a Badalona, atén una mitjana d'entre 7 i 10 persones diàries enfront les 10 del barri de la Mina. Una xifra, la de Sant Roc, que s'ha mantingut després de la macrooperació policial que va desmantellar una banda dedicada al tràfic d'armes, de drogues i al blanqueig de capital fa unes setmanes. Ràdio Televisió de Badalona, Laia Martínez, bona nit.
Després d'una operació policial com la de fa una setmana, al barri de Sant Roc, és normal que la gent que habitualment tracta amb la droga, diu Estalló, desaparegui durant uns dies.
Evidentment, quan hi ha una intervenció policial, les persones consumidores tenen més por de venir al barri a comprar la substància, segurament, però és un tema molt cíclic, que tenim unes 7-10 persones de mitjana al dia i també depèn, eh? Hi ha dies que venen moltes menys. No, Sant Roc no és un barri, evidentment, hi ha un consum de drogues, si no estaríem allà fent aquesta intervenció sociosanitària, però tenim el barri veí de la Mina, que és qui concentra, podria dir que la meitat de consumidors de via injectada a tota Catalunya.
Per la seva banda, des de l'Associació de Veïns de Sant Roc coincideixen amb la treballadora social. El barri, diu el secretari de l'entitat, Enrique Lara, no ha canviat després del macrooperatiu policial. Lara ha alertat, però, que després d'una petita treva, els qui es mouen a l'entorn del món de la droga hi tornen per necessitat. Des de l'Associació de Veïns de Sant Roc expliquen també que els veïns del barri no són els que consumeixen habitualment. Hi ha gent, diu Lara, que ve al barri a comprar droga, la consumeix in situ i després marxa.
Seguim amb territori. Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, col·loca dos plafons a les entrades del poble amb imatges que conviden a venir-hi a viure. La veu de Sant Joan, Isaac Muntades.
Ara fa pocs dies l'Ajuntament de Sant Joan va col·locar un plafó a cadascuna de les dues entrades del municipi amb una fotografia de la vila i el text Sant Joan de les Abadesses on tot pot començar. A la imatge s'hi pot veure les mans d'un jove que està aguantant un petit arbre davant del pont vell i que vol simbolitzar aquest inici. El disseny del cartell és del fotògraf i dissenyador David Fajula i la col·locació dels plafons s'emmarca dins de la campanya Un poble per viure, que el consistori santjoaní va engegar el novembre de l'any 2018 per atraure nous veïns al municipi amb l'edició de tres vídeos on s'hi podien veure persones que havien vingut al poble. L'alcalde de la vila, Ramon Roquer, va explicar que en el dia a dia sempre treballen amb l'objectiu de treure més persones.
I el que ha de fer el poble és precisament crear les bases perquè això sigui possible i puguem comptar amb habitatge, puguem comptar amb llocs de treball nous, puguem comptar amb noves empreses, puguem comptar amb sòl industrial per si aquestes es... també, polítiques de joventut, el tema de les escoles, escoles.
A finals d'aquest any, l'Ajuntament podrà fer un balanç objectiu de la campanya i saber quantes famílies han vingut a viure a Sant Joan. Roquer va recordar que fa més d'una dècada que el municipi no tanca l'any amb un saldo positiu i, de fet, ha perdut gairebé mig miler d'habitants en 20 anys. Una tendència que amb aquesta campanya es podria començar a invertir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.